Conèixer una mica fins a quin punt l'amenaça jihadista arriba a ciutats com pot ser Sant Cugat.
A veure, l'amenaça jihadista, com dius, normalment busca objectius molt que tinguin un gran impacte mediàtic. Per tant, en aquest sentit, des d'un punt de vista sancugatenc, podem estar relativament tranquils en quant a riscos al municipi. Una altra cosa és que, en tant que estem a la regió metropolitana de Barcelona, en tant que estem a Europa, doncs el risc hi és, perquè hi ha una amenaça, i hi ha una amenaça que, a més, malauradament, es porta a terme sovint.
Quin paper, clar, parlem de que són zones les que tenen, les que corren més perill, com Barcelona, llocs més grans, que hi ha més gent, en tot cas, ciutats, pobles d'aquestes característiques, Canet, Sant Cugat, també que al voltant a Terrassa, Sabadell, quin paper poden jugar les forces de seguretat locals en aquests espais?
Un paper, des del meu punt de vista, importantíssim, perquè les policies locals són les policies que més estan sobre el territori, que fan una funció molt de policia de proximitat, de policia de barri, de policia que és qui està a la porta de les escoles, i per tant poden detectar moltes coses. Perquè això funcioni, el que passa és que han de tenir una formació adequada. I després també ha d'haver-hi una preocupació dels seus polítics, dels seus comandaments polítics, cap a que tinguin aquesta formació. Lògicament, a més, ha d'haver-hi una coordinació amb Mossos i amb la resta de cossos perquè tot això porti a bon terme. Per tant, ja et dic, jo sóc un gran defensor de que les policies locals tinguin un paper, o han de tenir un paper molt important.
Hem vist, no fa massa, de fet, que hi havia focus jihadistes, per dir-li d'alguna manera, a Terrassa, per exemple, al barri de Can Anglada, Rubí. Clar, hi ha algun perfil de ciutat on això pugui ocórrer? Per exemple, Sant Cugat estaria exempt de que sigui un altre focus?
A Sant Cugat hi ha molt poca població d'origen musulmà. Per tant, en aquest sentit, les possibilitats són més baixes. Al sud d'Europa, el jihadisme té un cert perfil, no al 100%, però té un perfil que tira més cap a gent de barriada, immigrants de primera o segona generació de barriada. De barriada, doncs, com deies tu, Can Anglada, les banlieues de París o de Brussel·les, etc. No? Clar, això a Sant Cugat no hi és, sortosament. Per tant, en aquest sentit, les possibilitats són més baixes. Ara, el jihadisme presenta tots els perfils. I et pots trobar un bon dia que algú que està estudiant enginyeria també està dintre d'una cèl·lula, perquè això també passa. Al Regne Unit van de tenir una cèl·lula que eren tots metges. Per tant, bé, és un fenomen al que sempre t'enganxa, però almenys t'ho esperes, malauradament. Sí, ja et dic, al sud d'Europa el perfil del jihadista està una mica més acotat que el que et comentava, però no et pots tancar aquí de cap manera.
En tot cas, l'actuació que fa l'Estat i també la Generalitat pel que fa a aquesta lluita per aturar, per frenar, com la valores?
Bé, l'Estat, a partir dels atemptats de l'11M del 2004, fa allò, si se'n permet l'expressió, es posa les piles, es posa a treballar molt, reforça tots els serveis d'informació que estaven mancats de traductors d'àrab, etc. Potencia escoles d'anàlisi i pensament, potencia, doncs, diferents centres, el Real Institut del Cano, potencia la Juan Carlos I, el màster en terrorisme, potencia el grup de treball de la Universitat de Granada, etc. Hi ha alguns més. En aquest sentit ho ha fet molt bé. La Generalitat, amb competències més reduïdes, ha treballat molt bé des del meu punt de vista el tema a nivell policial, a nivell de Mossos d'Esquadra. Li manca fer aquest pas de potenciar els departaments d'anàlisi.
M'ha cridat l'atenció, ara ho comentava al final de la xerrada, que dèieu que a França, per exemple, la manera que es tracta aquestes persones que estan vinculades a aquestes xarxes, en lloc de tractar-los directament com un criminal, com un terrorista, diguem, típic, entre cometes, es tracta com si fos una persona que està ficada en una secta. Són maneres que no estem acostumats a veure.
No, a veure, els processos de radicalització i de prevenció d'aquesta són molt nous, tenen molt poc temps. A França, per què hi treballen més? Doncs perquè el problema allà és més greu. Aquí jo sé que a nivell d'interior, Generalitat, sé que s'està treballant en plans d'aquesta mena. A França, per exemple, tenen un telèfon on una mare que veu que el seu fill pot estar caient en radicalització, es passa el dia, jo que sé, a internet mirant vídeos de Daesh i tal, doncs té un telèfon on truca i intervenen serveis socials i policia. És a dir, quina seguretat tens? Doncs que no t'entraran els policies a casa i t'atendran a l'adolescent, sinó que això tindrà un tractament més de serveis socials, no? Doncs això està molt bé i això és quelcom que hem de fer aquí. Ja et dic, si està treballant, però bé, ha de...
Clar, és que al final és una feina de base totalment, és una feina que és d'educació que parteix des de zero, o sigui, sí. És complicadíssim d'aturar això.
Clar, és molt difícil i sobretot s'ha de comptar amb les famílies, amb les comunitats, amb els centres d'ensenyament i tractar-ho molt bé, tractar-ho, o sigui, que la policia hi ha de ser, però no a primera línia. Està molt clar, perquè no deixa de ser un problema de seguretat. Val? Per tant, la policia hi ha de ser. I, a més, la policia ha funcionat quan ha intervingut en fenòmens, com per exemple el de les bandes juvenils. A mi m'explicaven Mossos que jo els deia, però home, però si aneu d'uniforme no creeu el rebuig? Diu, no. Diu, perquè jo entro a una aula i els dic, si et passes de la ratlla et vindré a buscar. I ho faig amb l'uniforme. I això té un pes simbòlic. No? Doncs, amb aquest fenomen, poder no és necessari fer-ho així, però sí que està molt clar que s'ha de treballar. I s'ha de treballar, doncs, com et deia, amb les dues potes, el vessant social, però que quedi molt clar que si la fas la pagaràs i t'arruïnaràs la vida.